Senyor Sabrià, fem un balanç ràpid de com ha anat la temporada turística aquest any.
Bé, encara no ha acabat, però podem dir que fins avui les xifres són bones, els resultats han estat bé, han tingut un punt d'irregularitat. Havíem arribat a fer unes previsions a partir d'una Setmana Santa esplèndida d'un mes d'abril molt bo, que això encara seria millor del que ha sigut, però en realitat crec que no ens podem queixar. Hem fet un excel·lent juny, hem fet juliol i agost molt semblants a exercicis anteriors, tenim molt poc marge de creixement aquí perquè fa ocupació, però en canvi hem treballat a preus francament interessants, de mitjana molt superiors als anys anteriors, i per tant empresarialment crec que tancarem a finals d'octubre, a principis de novembre, el que en diem temporada, amb plena satisfacció per part del sector, i el que és més important, amb molt entusiasme per reinvertir, per fer noves obres de millora i per tant anar actualitzant aquesta planta hotelera, que en els anys de crisi potser havien estat tots una mica paradets.
D'ahir estem a punt d'acabar la temporada. Quan podem donar per tancada definitivament la temporada d'estiu?
La majoria dels nostres establiments de temporada tancaran el 15 d'octubre i el 2 de novembre, per tant, hauríem d'esperar aquell moment, vol dir que ens queda encara ben bé un mes i mig per alguns establiments. Aquest setembre es preveia molt bo, la mala climatologia ens pot restar una mica, sobretot en els caps de setmana de públic procedent de l'àrea metropolitana. Esperem que el cap de setmana que ve, que ells tenen festa el dilluns perquè és la Mercè, faci bon temps, i per tant bé, acabem de rematar un setembre bo, perquè pel que fa a turisme internacional, sobretot britànic i escandinau, doncs està sent un molt bon mes de moment. Pel que fa als hotels, clar, tenim sempre la sensació a l'Empordà que quan es buiden els càmpings i es buiden els apartaments, la temporada s'ha acabat, però hotelèriament i afortunadament això dura força més, dura pràcticament dos mesos més que el món dels càmpings i que el món dels apartaments.
Escolti, perquè quanta gent ens visita en aquesta zona, en aquest període de temporada alta?
És una mica... Els contatges en aquest àmbit són una mica de mal fer, això només ho poden fer els balears, perquè tenen totes les arribades per aeroport o per mar. Aquí, evidentment, controlar els accessos per carretera i saber quants en venen cada vegada i cada cotxe és molt complicat. El que sí que sabem és que tenim en el Baix Empordà prop de 15.000 places hoteleres, però que en tenim prop de 42.000 en càmping, i que la resta són apartaments i segones residències, un espai...
Disculpi, 42.000 places de càmping en total? Em semblen molt poques.
No, el Baix Empordà estic parlant,
Sí, el Baix Empordà, el Baix Empordà.
La província de Girona té 128, el pes substantiu del càmping està a l'Alt Empordà, a la zona de Sant Pere Pescador, bàsicament, i els grans, els macrocàmpings. Per tant, la província de Girona, sobre 120.000 places, les té distribuïdes una mica en aquesta proporció, 60 a l'Alt, 40 al Baix i 20 a la Selva i el resta de província de Girona, càmpings interiors, etc. No són poques 40.000 places de càmping, són importants, molt centrades evidentment en l'espai entre les tardítipals, la resta són càmpings relativament petits que no fan créixer.
Ja li diré d'on m'ha vingut aquesta, no? Aquesta em semblen poques. Jo sempre he sentit a dir al meu poble que Pals, que té no arriba a 3.000 habitants, creix fins a 40.000 al llarg de l'estiu, impulsat bàsicament pels càmpings, especialment pels Ipsela, pel Playa Brava pel Neptuno i l'Interpals, que són els quatre que hi ha, dels quals dos d'ells són bastant grossos. Clar,
sí,
aquesta xifra de 40.000...
Ara m'han fet una mica amb aquestes dades, no tan fresques com les hoteleres, però us diria que Pals deu tenir aproximadament amb places de càmpings de l'ordre de 8-9.000 places, però Pals també té una situació amb segones residències i apartaments molt important, que acullen molta gent. El problema és que una habitació d'hotel hi queden dues persones sistemàticament, tot i que en un moment determinat i en temporada d'estiu moltes vegades hi ha habitacions d'aquestes que les ocupen 3 i 4 persones, és a dir, una parella amb un parell de criatures. Però en el món dels apartaments això és absolutament incontrolable. Sabem que molts apartaments de 4 persones hi dormen 8, 10 i 12, i això és el que dispara moltes vegades el nombre de persones en un municipi determinat. No tenim fórmules de contacte, normalment es fa pel consum d'aigua neta, aigua bruta i tones d'escombraria recollides, per poder tenir xifres aproximades a partir de la gent que es belluga. Però a més ara tenim molta mobilitat, vol dir que la gent d'Arma Pars, que la menja Tarruella, sopa, sí, Pere Tallada, i per tant fins i tot aquest contatge de vegades es fa una mica complicat. No hem trobat una fórmula justa per tal de poder saber els 40.000 persones que hi pot haver pals en un moment determinat com es distribueixen, eh? Les 9-10.000 de càmping segur, les prop de 1.000 places hoteleres que té pals doncs també, i a partir d'aquí complicat de saber la resta on es va jugar.
En unes jornades dedicades al futur del turisme que es van celebrar a Calonge, la conclusió genèrica a la que s'arribava era que innovació, gestió eficient, diferenciació i autenticitat, bé, i també es deia honestedat, serien les claus per al futur del turisme a la Costa Brava. Com es transforma això, com s'aterra això i es posa a la pràctica?
Bé, nosaltres portem molt temps treballant sobre la idea de que l'atractiu turístic s'ha de basar en els continguts propis del territori, bé siguin patrimonials, siguin culturals, siguin gastronòmics. D'aquí la nostra organització Cuina en Portanet, que de vegades la gent sembla que tot això és una cosa que s'acaba d'inventar a l'hora d'opinar, però la Cuina en Portanet va arrencar l'any 83, és a dir, que fa molts anys que treballem sobre aquest criteri. L'any 94 vam començar a portar la gent a caminar pel país, també sembla que fa dos dies, però han passat 23 anys. Des que vam aconseguir un canvi de marcatge del Gerra 92 per tal de tenir pràcticament gerres, perres i senders locals que passessin al costat dels nostres hotels, això avui ens porta un trànsit espectacular en mesos de primavera i de tardor de públic internacional. Per tant, bé, jo crec que aquests criteris alguns ja els hem aplicat. Torno a dir que al final potser el principal problema és que ningú va definir en el seu moment un model turístic de territori i de país, i per tant aquest món hoteler potser més compromès amb l'autenticitat, amb la innovació, doncs al final sobre el conjunt de gent que es manega o que es belluga en el territori és extremadament petit. Nosaltres en temporada d'estiu passem de ser al Baix Empordà de 120.000, passem a prop dels 600.000. Si n'hi posem els 40 o 45 de càmping, si posem els 15 d'hotels, estem a 60. Per tant, bé, hi ha 400.000 persones com a mínim que es maneguen amb apartaments segona residència. La segona residència és molt important, aquest és un personatge no menys tenible des de la perspectiva de territori, perquè ens dona garanties, diguéssim, de que requereix molts serveis, jardiners, lampistes, fusters, gent que fa el manteniment de les cases. Per tant, també ens ha fet un Baix Empordà, en aquest sentit, un punt ric pel que fa al món dels serveis, però després hi ha tot un flux d'aquestes segones residències que, en comptes de tenir un ús restrictiu de la propietat, en surten al mercat, això de vegades altera el preu i, sobretot, difumina aquesta sensació de que hi hagi un projecte concret, és a dir, no respon a una oferta determinada, sinó general és buscador d'un llit a bon preu que va a un territori on sap que hi passen coses, però té molt poc a veure en aquesta oferta que dèiem, innovadora, compromesa, carregada de cultura o de proposta cultural que podem emetre des del món hoteler, perquè el client està comprant quelcom més que un llit.
Senyor Sabrià, ara que parlava, que esmentava la cultura, jo sempre he tingut la sensació que ens faltava una referència cultural molt clara, més enllà dels festivals d'estiu, que ho en podríem emmarcar en l'àmbit més de l'oci, però deia una referència cultural clara a l'estil del que pot ser, no sé, el Festival de Teatre d'Avinyó, que aplega moltíssima gent a la ciutat durant els mesos que es fa, o el Museu d'Art Modern de Ceret, o aquesta capacitat que tenen al sud de França per vendre de manera molt clara la marca de la Provença, o les rutes relacionades amb el vi francès. No sé què en pensa vostè al respecte.
Sí, penso que tenim molt que aprendre i molt que millorar encara en aquest camp. És cert que en el món dels festivals de música s'han convertit en un referencial. La suma de Perelada, Cap Roig, Porta Ferrada, Tarruella, doncs és una oferta molt, molt, molt important, segurament la més important de la Mediterrània espanyola, sens dubte. però en altres àmbits tenim...
Però potser aquests esdeveniments no són per si mateixos el reclam pel qual ve la gent. Jo em referia precisament a això, no? El Festival de Teatre d'Avinyó és ple de gent que va preure aquell teatre, aquell festival de teatre explícit. Cosa que em dona la sensació que a nosaltres no ens passa, sinó que els festivals, que són òbviament plens, són un bon complement per les vacances, però són un complement.
És cert. De vegades, quan hem analitzat la realitat de la Costa Brava, sempre he dit que ens faltava tenir la ciutat de Girona rondaire, tenir una capital una mica més estructurada, llavors tindríem una temporada alta que comença a ser molt important i que comença a manegar públic no només català, sinó internacional, doncs el tindríem més aquí. Però bé, jo crec que estem en una fase on el client, on el turista està molt poc quiet i que una distància de 60-70 quilòmetres no és gaire important. Per tant, nosaltres sempre apuntem que el triangle de línia és molt important. Tenim una certa esperança posada que el Thyssen de Sant Feliu es acabi convertint en una realitat i també ens ajudi en aquest sentit. I estava jo el divendres passat amb el Ferran Adrià valorant una mica el tema del bulli. El bulli en principi també s'ha de convertir en un referent de tot l'any. El problema és que quasi tot, també l'oferta cultural, la que hem sigut capaç de programar fins ara, està molt centrada en aquesta macroconcentració demogràfica que es produeix el mes de juliol i agost, i per tant els festivals de música tenen aquesta temporalitat. També tenim una altra bona notícia, sembla que la Caixa Cap Roig acabarà tinguent un espai cobert i que per tant potser també tindrem música de primer nivell fora de la temporada d'estiu. Per tant, bé, aquí ens queda molta feina per fer i és evident, però segurament el que més ens ha marcat, si ho compareu amb les altres destinacions turístiques, totes les grans àrees turístiques importants tenen la seva gran ciutat, la Toscana, la Florència, la Provença, diverses, però la capital, Marsella, molt, molt potent en el conjunt francès, però si ens anem a la Costa del Sol hi ha Màlaga al mig de la costa, si anem a la Costa Blanca doncs tenim Alacant al mig de la costa. La Costa Brava és, en aquest sentit, estructuralment, és un cas, diguéssim, excepcional.
Escolti, tenim el triangle de Pals, Torrent i Regencós, que és un imant.
Sí, tenim poblacions molt interessants, però ens falta potser aquesta ciutat operativa tot l'any, amb oferta tot l'any, que pugui encardinar una mica aquesta oferta pels seus ciutadans i fer-la un punt interessant també pel turisme internacional. En qualsevol cas, en el món del turisme, com en el món de les persones, no s'acaba mai. Mai assoleixes el ple, sempre hi queden coses a fer, sempre s'ha de millorar. Per tant, jo m'apunto a la idea, si és la que va sortir de Calonge, de la innovació, sense perdre les arrels, sense perdre el fonamentar aquesta oferta innovadora en allò que ens és propi. Cada cop té menys sentit viatjar per veure allò que ja coneixes a casa i, en canvi, anar a descobrir allò que és propi d'altres territoris. Per tant, l'Empordà crec que en aquest sentit ho hem fet bé. Jo el divendres també hi va haver una ponència de l'Armenguer a l'Escala sobre el futur de l'Empordà i girava una mica sobre aquesta conversa, sobre la necessitat de reforçar aquesta idea d'Empordà pel damunt de la idea de Costa Brava, però sense perdre aquesta marca, aquest branding que fins avui ens ha posat en una situació que hi ha molt, que molts altres destinacions voldrien.
Senyor Sabrià, una última qüestió més breu. Feia vostè referència a la possibilitat que la Caixa instal·lés una seu permanent, diguem-ne, a Cap Roig. Just ahir llegíem en un digital, a la directa, que la Caixa ja té a punt el bloqueig dels comptes del govern de la Generalitat en el moment que l'estat espanyol li indiqui. El procés pot suposar un fre al procés o el referèndum o el resultat del referèndum si s'acaba aplicant en cas que sigui positiu. Quines conseqüències preveu el sector turístic que pugui tenir?
Bé, jo sempre dic que nosaltres segurament som el sector que menys hem de patir. Les úniques experiències que tenim a Europa de zones turístiques de països que s'han independitzat com Croàcia, l'única cosa que va fer és generar més expectatives, més demanda, més curiositat per part dels centres europeus d'anar a veure què passava a Croàcia. Jo des del primer dia he dit que si Catalunya és independent el nombre de turistes europeus creixerà d'una manera important els dos, tres primers anys. Si som capaços de fer-ho bé, com crec que som capaços de fer-ho, això llavors es transforma en fidelització d'aquests turistes nous. Per tant, a mi en aquest sentit el fet de la independència no em fa patir gens, ans al contrari, és a dir, a part de que me la crec tot i que penso que és el que necessita aquest país per acabar d'evolucionar, per tenir precisament aquest sentit de modernitat i d'innovació molt més arrelat, per millorar les nostres infraestructures de caràcter turístic necessitem aquesta independència com el pa que mengem. Per tant, bé, no crec que ningú hi ha de patir. Els turístics, us ben asseguro que els meus empresaris, els de la zona, ho tenen tots clar, que això en cap cas restarà, sinó que sumarà.
Escolti, me l'estic imaginant penjant cartells ara ja, eh?
Sí, en tinc de penjats a la porta del despatx, en penjarem més si cal, però no fluixarem d'aquí l'1 d'octubre, no sé si és el tema que toca, però ho farem. Estem compromesos amb el país. Jo crec que, si no, tindria poc sentit i seria una mica hipòcrita tot el que està dient fins ara sobre quin ha de ser el contingut de la nostra oferta, quan un creu que l'oferta del propi territori, la nostra cultura, la nostra tradició, la nostra gastronomia han de fer part principal i troncal de la nostra oferta turística. És evident que hem de fer tot el possible per reforçar aquesta identitat, per fer-la més visible, per fer-la més perceptible, i això passa per tenir un país propi i un país nou.
Senyor Martí Sabrià, gerent de Costa Brava Centre, que vagi molt bé, gràcies per atendre la nostra trucada i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.